Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els locals d'oci nocturn sabadellenc ja poden tornar a aixecar la persiana a partir d'aquesta mitjanit després de l'enèsim tancament per la pandèmia. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Alguns locals hauran de renovar personal perquè han trobat altres feines. Altres esperaran a obrir fins que la ciutadania torni a agafar l'hàbit de sortir de nit. En tot cas, aquesta serà una obertura sense passaport Covid i sense limitacions d'aforament, un fet que la propietària del Sabadell Vidú, Toni Penya, agraeix.
El tema de certificat Covid feia que grups sense entressin. El local trigava més temps en omplir-se que abans, estava a un aforament limitat i això, evidentment, repercuteix a la caixa. Llavors, si ara és el 100%, veurem a veure si és que la gent agafi una altra vegada l'hàbit de venir i tot això, no sé com funcionarà, això és totalment una sorpresa, però evidentment és millor perquè tindrem més possibilitat d'ingressar a la caixa.
Tot plegat el dia que la mascareta ha deixat de ser obligatòria a l'aire lliure i als patis de les escoles gràcies a la millora dels indicadors epidemiològics.
En cultura, la pianista sabadellenca Laura Andrés és una de les finalistes dels Premis Enderroc.
Andrés opta a la categoria de millor disc de la clàssica contemporània del 2021 per al seu àlbum Blanc. Competeix amb Jordi Savall i Ayako Fukijimi. També passen a la següent ronda els 30 UFAM, a la categoria del millor disc de la música urbana, i Jetlag. En aquest cas, competeixen amb Lil Dami Iso.
En esports, Caral Castellet ha aconseguit la medalla de plata als Jocs Olímpics de Pequín.
La surfista de neu sabadellenca s'ha convertit així en la primera catalana que puja al podi d'una cita olímpica d'hivern i la segona esportista femenina espanyola després del bronze de Blanca Fernández Ochoa fa 3 dècades.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només trobem un punt conflictiu aquí al costat de Sabadell, que és a la P7, al seu pas per Barberà, on hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, la situació es complica una mica més. Trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Horta i Nou Barris també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, un grau menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura ha d'anar pujant a bona part del país. S'espera un ambient molt suau i agradable i fins i tot de cara a aquestes properes hores la temperatura màxima podrà pujar fins als 16 i 17 graus. Aquesta quedarà una miqueta més baixa cap a les comarques del Pla de Lleida i és que encara mantenim alguns estrats baixos i s'han mantingut durant el matí i d'aquí que l'ascens hagi sigut més lent. De cara al final del dia es formaran alguns intervals de núvols baixos a punts de la costa i de cara a demà sí que el cel s'ha d'anar tapat cap a la cara nord del Pirineu, fins i tot s'escaparà alguna precipitació feble i a més arribaran alguns núvols cap a la resta de la meitat nord del país, però també durant la tarda creixeran algunes nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu. I ja serà de cara al final del dia quan se formaran núvols baixos cap al sector central del litoral i prelitoral que entre les nuvolades de la tarda podran deixar alguns ruixats i aquests núvols baixos del sector central del litoral també és possible que deixin alguna precipitació feble, però ja més entrada a la matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els locals d'oci nocturn poden tornar a reobrir a partir d'aquesta nit, comptant amb el 100% de l'aforament i sense passaport Covid. Els propietaris sabadellencs d'aquests negocis veuen amb bons ulls la relaxació de les restriccions que els podria fer recuperar a part de la recaptació perduda en obertures anteriors. No obstant això, també l'encaren amb prudència, ja que temen nous tancaments i encara pateixen els efectes dels anteriors.
La propietària del local Sabadell Vidú, al centre, Toni Penya, per exemple, ha hagut de reduir els dies d'obertura. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hi ha una situació que ve donada de tot això i és que el personal ha buscat altres feines. I llavors el dijous no és que fos una nit molt, molt bona i la persona que era l'encarregat ha trobat una altra feina, ara he de buscar tot personal nou i no tinc ningú amb suficient experiència com per obrir un dijous a la nit. Llavors només obrirem divendres i dissabte allà.
El propietari de la sala Va de Música, Miqui Torres, per la seva banda, ha pres la decisió d'aixecar la persiana el pròxim 25 de febrer per esperar que els ciutadans tornin al seu hàbit de sortir de nit.
Perquè després de cada onada que hem obert, la veritat és que costa una mica agafar el ritme a la gent de venir I nosaltres, com que som més una sala de concert, que no potser el típic bar així anar a prendre alguns asseguts o així, doncs ja tenim l'experiència d'altres vegades i esperarem un parell de setmanes que la gent agafi confiança i ja comencin a tenir en ment lo d'anar a sopar i a fer la copa i a gaudir de música en viu, com és el nostre local, no? De música.
Des dels locals sabadellencs també reconeixen que els joves han crescut en la pandèmia i no s'estan comportant bé quan surten. Un extrem que confirma la presidenta de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Anna Romeu.
Hi ha molts adolescents que al principi de la pandèmia doncs, tenien 15 o 16 anys que havien de començar a sortir i ara estan amb 18 o més i encara no han pogut sortir d'una forma normal i natural i no... S'han perdut aquests 2 anys en aquest sentit. No, no han après doncs anar pel món, anar sols, a començar a sortir, a començar a tenir aquesta autonomia de portar el cotxe sols per la nit, a quedar amb amics... És tot això el que s'ha perdut. Llavors, realment es nota molta manca de socialització i d'algunes habilitats d'autonomia.
La reobertura de l'oci nocturn coincideix el mateix dia que la mascareta deixa de ser obligatòria en exteriors i als patis de les escoles. Avui ha caigut la mesura reimplantada pel govern espanyol abans de Nadal per l'augment de casos de Covid per la 6a onada. Amb la millora de les dades epidemiològiques i davant les veus crítiques de molts experts, s'ha optat per retirar-la. Entre els sabadellencs consultats per aquesta emissora, hi ha opinions per tots els gustos.
Jo penso que s'hauria de portar. No, és que no trobo que... que s'hagi de treure ja així de cop.
Jo personalment la portaré de moment. I jo les escoles de moment no les trauria, perquè encara la cosa no està gaire fina.
Yo creo que la mascarilla se la tendrá que quitar quien quiera quitársela. A mí no me pueden obligar a quitármela.
Doncs tots els adolescents ja estem bastant cansats d'això del tema de la mascareta i és una cosa que al final a l'aire lliure s'ha demostrat que no es contamina tant i, pues... Sí, jo crec que ja era hora que es traguessin la mascareta.
Sí, que penso que és un avantatge perquè estem cansats ja de dur la mascareta pel carrer i vulguis que no, lleva un poc el contacte físic que tens amb les altres persones, llavors també els nens petits pues, és bo que puguin veure-se les cares, aunque sigui.
Positiu, en principi és una, crec que és una bona mesura.
En tot cas, de moment, la mascareta segueix sent obligatòria en interiors i al transport públic. L'eliminació de pràcticament totes les restriccions vigents des d'abans de Nadal s'explica, com dèiem, per una bona evolució de la pandèmia. Tots els indicadors milloren un dia més a la ciutat. El risc de rebrot baixa als 1.891 punts, mentre que la incidència acumulada a 14 dies és de 3.242 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, es manté la velocitat de contagi al 0,59, la mateixa taxa que ahir. En les últimes 24 hores, Sabadell ha declarat 238 positius més i una defunció.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
En marxa els primers treballs del Parc del Nord. Aquest matí, una bona representació de l'equip de govern amb 3 regidors i l'alcaldessa Marta Ferrés han fet una visita d'obres a l'espai acompanyats de representants de la Comissió del Parc del Nord integrada pel veïnat. Una visita que ha seguit l'Aleix.
Exacte. Els treballs d'aquesta àrea verda entre els barris de Can Oriac i el Torrent del Capellà ja han començat. Primer amb el moviment de terres des de l'octubre. El projecte encara, però, és a les beceroles, ja que s'intueixen algunes formes topogràfiques i els camins que tindrà, però encara no hi són. El març es començarà a pavimentar els camins i adequar aquestes terres. Uns treballs que, com ha explicat Adrià Escolano, arquitecte de l'equip que ha redactat el parc, tenen com a principal objectiu la filtració d'aigua. Per això, damunt de les superfícies s'hi col·locaran graves per un terreny porós. Aquesta, però, no és l'única característica.
El primer és el paisatge de ribera, que és el que acompanyarà les zones humides i que circularà a través acompanyant el camí principal, i el segon paisatge més important serà el paisatge mediterrani, que és el que trobarem a les cotes més altes, sobretot en aquesta esplanada. Jo hem fet un esforç, que veureu d'aquí uns mesos, en treballar, com veieu, la topografia del parc i alhora uns elements de, que són uns murs de terra compactada que tenen a veure amb els clàssics murs d'al·luvions que acompanyen tant el riu Ripoll com l'antic torrent del Capellà.
Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha destacat que la fase final del projecte es completarà a la tardor, quan es comenci a plantar l'arbrat i la vegetació. Ella mateixa destaca els dos objectius del Parc del Nord.
Primer, anar a poc introduint cada cop més elements de natura i verds a la ciutat, per tant, per guanyar doncs, aquesta qualitat tant de l'entorn, per tant, tenir entorns bonics, com sobretot una qualitat també ambiental, que cada cop hi hem de treballar més, aquesta primera. Segon, amb una clara voluntat, doncs, òbviament, d'invertir tota la ciutat, a nord, a sud, a est, a oest. En aquest cas, aquí, en el nord de la ciutat, amb una inversió doncs, molt i molt important.
El projecte del Parc del Nord té un cost de 2,1 milions d'euros, cofinançats al 50% amb els fons europeus a d'UCI, i es preveu que estigui enllestit d'aquí a un any.
El president de PIMEC, el Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, s'ha mostrat partidari d'augmentar el salari mínim interprofessional als 1.000 euros, tal com han acordat el govern espanyol i els sindicats. Es desmarca d'aquesta manera de la COE, que no ha acceptat el pacte.
De fet, Catalán defensa que caldria que PIMEC fos en aquestes taules de negociació per defensar els interessos de la petita i mitjana empresa. Tot i mostrar-se a favor del nou salari mínim interprofessional, Catalán creu que s'hauria de vincular el sou a la productivitat de les empreses.
Que les empreses puguin ser més viables i més competitives, i que hagués una sèrie d'incentius que anessin lligats en la productivitat de l'empresa, no? En tots els treballadors i treballadores, pues, estiguin lligats a que el bon funcionament de la mateixa, no?
També considera que ha precipitat haver-ho aprovat ara, quan estem enmig de la sisena onada de la pandèmia. I discrepa del seu caràcter retroactiu, ja que s'haurà d'aplicar també en la nòmina de gener de 2022.
Seria bo haver esperat una mica més a veure com podien sortir de tot aquest tipus de pandèmia, no? Pensa que nosaltres hem fet un número i veiem que aquest increment pot beneficiar a vora de 400.000 treballadors, no? Però també pot perjudicar a vora de 3.000 en empreses que en aquest moment tenen moltes dificultats per sortir endavant.
El nou salari mínim és de 1.000 euros mensuals per 14 pagues. Són 35 euros més que el que hi havia fins ara.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell trasllada la seva programació habitual al carrer. En el marc del Dia Mundial de la Ràdio, que es commemora cada 13 de febrer, l'emissora emetrà els principals programes de la seva graella des de la plaça de la Creu Alta. La ràdio municipal pretén donar a conèixer la seva feina diària, aprofitant que el barri està en plena celebració del seu 250è aniversari. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ràdio Sabadell engega demà divendres a partir de les 9 del matí la programació especial des de la Creu Alta. Ho farà amb el Cafè de la Ràdio, un espai al qual seguiran les edicions habituals del matí, l'Hotel Suís i el Notícies Migdia. L'emissora local ha decidit treure la seva programació al carrer perquè tots els sabadellencs puguin conèixer de primera mà la feina diària de la 94.6. Així ho ha destacat el cap d'antena Sergi Garcés.
I passarem això tot un dia, doncs, des del Cafè de la Ràdio, passant pel matí, l'Hotel Suís i el Notícies Migdia, doncs, de cara al públic, obert a les entitats del barri i fent, doncs, allò que més ens agrada, no? Ensenyar la nostra feina i que la ciutat també se la faci seva dins d'aquest dia tan especial.
La celebració, però, s'allargarà fins al diumenge, Dia Mundial de la Ràdio, quan s'emetrà una nova entrega del programa satíric al Casino dels Senyors, un espai inspirat en la colla de Sabadell, liderat pels periodistes de la casa, Aleix Graell i Pere Gallifa.
El dia pròpiament dit del Dia Mundial de la Ràdio, el diumenge, tornarà al Casino dels Senyors, un programa molt més esbojarrat, 3 hores de directe de ràdio diumenge, per celebrar també, doncs, amb protagonistes, amb veus conegudes, amb jocs, amb concursos, amb participació també al final de la gent, per fer-ho tot, doncs, molt més obert.
L'especial s'emetrà a partir de les 9 de la nit.
Avui també és notícia.
Més d'un miler d'alumnes sabadellencs participen de la campanya sobre les addiccions Què en sabem?
Una campanya que va començar el 2 de febrer i finalitzarà el 23 d'abril i està adreçada a alumnes de quart d'ESO d'una quinzena d'instituts. Enguany s'incorpora el programa de les addiccions a les pantalles i la iniciativa Dona la volta a l'alcohol entre els dies 24 i 7 de març, adreçada a alumnes de formació de Cal Molins. Així s'ha instal·lat l'exposició cedida per la Diputació de Barcelona per informar sobre les conseqüències que provoca el consum d'alcohol durant l'adolescència.
En successos, 4 detinguts per robatoris amb violència a Sant Cugat i Rubí.
El grup se'l relaciona amb 4 incidents i eren especialistes en robatoris amb violència i intimidació per arma blanca. Per ara només hi ha 4 detinguts, però s'investiga una cinquena persona. La justícia ha emès un ordre de crida i recerca per al cinquè membre.
Més de 1.400 alumnes de 15 centres educatius de Sabadell han treballat la visibilitat de la dona en la ciència i en la tecnologia. Els desequilibris en relació amb els homes, quantitat, premis o bretxa salarial han desembocat en iniciatives com l'exposició Dona i Ciència. Pau Durant, bona tarda.
Bon dia, també s'hi difon la feina de la física Maria Telkes, l'astrònoma Cecília Payne, l'enginyera Yvonne Brill, la vulcanòloga Katie Graft i l'enginyera industrial Elena García Armada. Esther Sanabra, cap d'estudis de l'Escola Font Rosella, explica el denominador comú al programa al matí.
La mostra posa en relleu les aportacions de dones en l'àmbit de la ciència, a través dels aprenentatges científics en perspectiva de gènere que realitza l'alumnat de l'Escola Font Rosella en l'Aliança Magnet amb la Fundació Naturgy. Aquesta exposició de dones i ciències s'enmarca en el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència i en celebració també del 40è aniversari de l'escola, ubicada al barri de la Concòrdia de Sabadell.
El director del centre, Rufino Chamorro, detalla el motiu pel qual el recull d'investigadores s'ha aturat al número 9.
De fet, això són 9 dones perquè cada nivell ha treballat una dona en concret. Treballava un aspecte científic en el qual desenvolupaven l'experimentació, buscaven la biografia, informació sobre la vida de la dona i posteriorment ens feien alguna activitat relacionada amb el tema de científica que s'estava treballant. I aleshores aquesta exposició està basada en la feina feta en els nanos al llarg d'aquest trimestre. A més a més, hem de dir que estem molt contents de poder-lo exposar.
Per tant, s'han implicat des de P3 fins a 6è de primària. El centre ja és el quart any que es desenvolupa el projecte Magnet implicat en la iniciativa, implementat també a altres centres de la ciutat com el Samuntada o el Blume.
La pianista sabadellenca Laura Andrés està entre els escollits a l'última ronda pública dels Premis Enderrock de l'any passat. També han passat el tall per la següent ronda els 31 FAM pel millor disc de música urbana de l'any passat i el ballesà Miqui Núñez és en l'altre finalista pel millor artista, el millor directe i la millor cançó amb Sara Roy per Tot és més fàcil.
Laura Andrés ha quedat entre els tres finalistes al millor disc de clàssica contemporània del 2021 als Premis Enderrock pel seu treball Blanc. Competeix amb Jordi Savall, Ayak Fukiji. La sabadellenca s'ha declarat contenta i sorpresa en declaracions a aquesta emissora.
La veritat és que estic molt contenta, supercontenta d'aquesta nominació inesperada, perquè al final aquest projecte que va començar com una cosa tan petita i tan familiar, no? Una cosa com pels més propers, al final s'ha fet gran i a la gent li ha agradat i a la gent l'ha mogut i l'ha emocionat i al final és això, no? El vot popular doncs, ha sigut molt bonic, hi ha molta gent que m'ha escrit i estic molt feliç, la veritat, no m'ho esperava.
En canvi, l'altra sabadellenca, la Venus, no ha aconseguit tirar endavant cap de les tres categories que havia superat. En la presentació dels finalistes també s'ha reconegut, entre d'altres, la tasca del Festival de Blues de Cerdanyola en el seu 30è aniversari. Els premiats de cadascuna de les 15 categories de votació popular es faran públics el dijous 3 de març.
Et falta espai a casa teva o al teu negoci? Ara, a Sabadell, Vox Home Space. Més de 250 trasters i 1.000 metres quadrats amb la màxima seguretat. Assegurança, alarma, videovigilància, connexió amb la policia i codi personal d'accés 24 hores, 365 dies. A Vox Home Space fem mudances, recepció i entrega de paquets i tenim carretons de lliure disposició. I ara, Vox Home Space celebra amb tu la seva obertura. Sense fiança i per 3 mesos de contractació, el quart mes gratis. Vox Home Space, a Ramon Llull 58, molt a prop de la plaça Ramon Llull.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Comencem parlant d'educació perquè no hi haurà cost per les famílies si els nens s'han de quedar les tardes a les escoles.
Després que la Generalitat hagi informat aquest matí que el curs escolar començarà el dia 5 de setembre amb una jornada intensiva durant tot el mes. Això condiciona que l'horari escolar finalitzarà a 2:15. D'aquesta manera hi haurà menjador fins a les 15:30 i després activitats sense cap cost extra per a les famílies.
I les reaccions? El sindicat USTEC demana la dimissió del conseller d'Educació.
Després de l'avançament escolar, el sindicat de mestres critica que no se'ls hagi informat sobre la intenció de la Generalitat d'avançar començarà el curs escolar. A més, els mestres només tindran 2 dies per preparar l'inici de curs. D'aquesta manera, creuen que l'ensenyament se'n ressentirà a causa d'aquest fet. Per la seva banda, Comissions Obreres recalca que el calendari escolar ha de ser tractat anteriorment pel Consell Escolar.
El pròxim 14 de febrer s'ha convocat una concentració per part de la plantilla d'Adif a Catalunya.
Segons els membres de l'empresa, convoquen els seus integrants per manifestar el deteriorament del servei ferroviari a Catalunya i les condicions laborals dels treballadors. També s'han convocat aturades en el torn de nit per part de treballadors de manteniment. Amb aquestes iniciatives, la plantilla d'Adif vol revertir la situació que estan vivint.
Esperamos una buena puntuación para Queralt Castellet, que de momento está en la séptima posición con 69-25. Y ahora mismo el puesto de podio se cotiza a 81-25, la marca de Sueton Kai, que será la siguiente rider. Mordiendo la tabla, 90-25, se pone segunda Queralt. Se pone segunda Queralt.
Era la narració a Eurosport de la gesta que ha aconseguit aquesta passada matinada Queralt Castellet. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La surfista de neu sabadellenca s'ha penjat la medalla de plata als Jocs Olímpics de Pequín.
Aquesta era la seva quarta final olímpica i el millor resultat fins ara era el 7è lloc de Pyeongchang fa 4 anys. Dia històric. No només és la primera medalla d'un sabadellenc en uns Jocs d'hivern, també és la primera catalana, la 5ª espanyola i la 2ª esportista femenina. L'altra havia estat Blanca Fernández Ochoa en l'eslàlom l'any 1992. Castellet gairebé ni s'ho acabava de creure.
Me siento increíble. Hoy ha sido un día que llevamos mucho tiempo. Mucho tiempo esperando, mucho tiempo soñando y muchos días trabajando para hacer lo mejor posible en un día como hoy. Y desde que ha empezado y ha empezado a evolucionar el día, te empiezas a acordar de todos los momentos que me han llevado hasta aquí, ¿no? Y todo el trabajo que llevo detrás. Y de alguna manera en esa segunda ronda lo he puesto todo en un paquete y lo he sacado allí. La verdad que estoy muy, muy contenta de haber conseguido la medalla de plata.
A la primera ronda, la rider local ha fet una puntuació baixa per sota dels 70 i ha estat a la segona quan ha brillat, enfilant-se als 90,25. Una actuació que li ha servit per superar la japonesa Sena Tomita bronze i per quedar-se a prop de Chloe Kim, qui s'ha penjat l'or. Ara Castellet ja ho té tot el seu immaculat palmarès. 17 podis de la Copa del Món, 3 als X Games, 2 als Mundials i aquesta plata olímpica.
El somni de Pequín s'ha fet realitat, però la sabadellenca encara en vol més.
¿Cuántos quieres? No. Yo creo que lo siguiente sí, más siendo Liviño, que es un sitio que es mítico y meca de los eventos de snowboard.
És a dir, que Queralt Castellet té la intenció de lluitar per una altra medalla als Jocs del 2026, els de Cortina d'Ampezzo, a Itàlia. Ara té 32 anys i en aquell moment en tindrà 36, en la que seria la seva 6ª cita olímpica. De moment, toca gaudir d'aquest metall obtingut a la Xina.
De fita històrica en fita històrica, perquè l'Astralpool Natació Sabadell masculí jugarà d'aquí poc més de 3 setmanes la que serà tot just la seva segona final europea. Ahir l'equip de Quim Colet va eliminar en patiment el Club Natació Barcelona a les semifinals de l'Eurocup de Waterpolo.
Tot i perdre per 8-9 a Calllong, el conjunt sabadellenc va fer bons els 2 gols de renda que duia del partit d'anada a la nova escullera. Tot plegat, després d'un partit d'infart, l'Astralpool va sortir millor amb el 3-1, però es va encallar en atac a partir del segon quart i el CNB per moment va arribar a igualar l'eliminatòria. A l'última part van ser decisius els 2 gols de Fran Valera, ja les acaballes i les aturades d'un Edu Lorrio que parlava just després en declaracions al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Una felicidad tremenda, una sensación de alivio increíble y una recompensa a muchos meses de trabajo, a muchos entrenos y muy feliz, estoy muy orgulloso de mi equipo.
Una dècada després, el club tornarà a jugar a la final de la segona màxima competició continental. En aquella ocasió la va perdre contra el Savona. Aquest cop el rival serà un altre italià, el Telimar Palermo, que ahir també va perdre per la mínima 7-6, però es va aprofitar del 10-0 del partit d'anada pel brot de Covid petita a l'Ortigia. El tècnic Quim Colet en fa un primer anàlisi.
El seu entrenador, que és un gat vell, un veterà de les banquetes, algú Baldinetti, doncs és un fan incondicional de la M, a la defensa Meme i bueno, anem a veure. Avui hem vist el partit, però clar, un partit que el resultat per qüestions burocràtiques és 10-0 l'anada, vull dir, no s'hi jugaven res, només el puntillo, llavors a sobre en piscina descoberta que juga l'Ortigia, llavors no podem treure masses conclusions, però és segur que ells, amb el segon porter de la selecció italiana, doncs juguen molt bé, però anem a veure què plantejaran amb nosaltres.
L'anada de la final tindrà lloc el 5 de març i la tornada el 26 del mateix mes. Falta ara que l'Alent decideixi dissabte si la Bombonera de Calllong acull el primer o bé el segon partit.
Obrim l'op de futbol. Pel que fa al centre d'esports, dia de força tranquil·litat a l'entorn arlequinat. Avui l'equip de Pedro Monitis s'ha entrenat al CAR de Sant Cugat en la penúltima sessió abans de la visita a l'Atlético Sanluqueño.
Un rival al gadità que passa pel moment més delicat de la temporada, havent sumat tot just un punt dels últims 15, fet pel qual ha caigut a la zona de descens. Serà el tercer cop aquesta temporada que en dos equips es vegin les cares. El primer va ser a Lliga la Nova Creu Alta amb victòria arlequinada per la mínima. I el segon a la Copa amb derrota 2-0 al Palmar, en el que era el segon partit amb Pedro Monitis com a tècnic. Per això, el capità Coc té clar que ara són circumstàncies radicalment diferents.
Al final plantejarem un partit diferent perquè bueno, comptem amb quasi tota la plantilla, menys 3 jugadors, més Iago que està sancionat. Al final també ara ja coneixem el sistema del míster, ens hem adaptat al seu sistema i jo crec que serà un partit diferent.
Avui hem conegut la designació arbitral d'aquest partit. L'extremeny de 27 anys serà Antonio Sánchez Sánchez, que dirigirà aquest enfrontament que arrencarà dissabte a les 7. Cap precedent amb el Sabadell i 5 amb el Sanluqueño, tots a casa amb 4 victòries i l'empat d'aquesta temporada contra l'Alcoyano.
I seguim parlant del centre d'esports. El juvenil A visitarà el camp del Cornellà dissabte a 4:45 amb la mirada posada al tercer lloc de la divisió d'honor.
A la primera volta els arlequinats van caure derrotats pels del Baix Llobregat per un contundent 0-4. El tècnic Marc Nomen explica la importància que tindria poder treure aquella espina.
Sí que és veritat que estem en una posició semblant a la classificació, però el més important aquí és preparar-nos bé, competir-los, intentar guanyar-los i a final de temporada veurem si ha sigut un duel directe, si no. Tots els duels a la divisió d'honor són directes perquè tots els rivals són molt complicats.
I en futbol amateur, el grup 2 de primera catalana, el Sabadell Nord s'enfrontarà a domicili al Sant Ildefons, un rival directe a la lluita per sortir de les posicions de descens. A hores d'ara, ambdós estan empatats a 11 punts. Andrés Montero, central del conjunt de Can Oriac, vol sumar, tant sí com no, de 3 en 3.
Un rival directo y ahí no podemos fallar, porque si no ya se nos va la salvación que es nuestro objetivo. Eso lo que hay que pensar es en ganar el partido y empezar a sumar 3 en 3 porque si no se nos escapa.
Dissabte a 6:15 el xiulet inicial.
De cara al cap de setmana, un dels partits més atractius serà el que tindrem a la primera nacional d'handbol entre el Granollers B i l'Oar Gràcia. O el que és el mateix, es veuen les cares el segon i el tercer classificat, tots dos empatats a 24 punts.
Un cop superat el brot de Covid, els de Cesc Borrell reprenen la competició en un duel vital per les seves aspiracions entre les fases d'ascens. L'Oar va pel bon camí de quedar-se amb la baraix particular després de guanyar de 5 a la primera volta, però el capità Bernat Correro no es conforma amb això.
Ara tots els partits són importants, però aquest especialment. Estem empatats a punts i segurament serà amb quins estarem jugant les garrofes per la segona posició.
Dissabte a les 7 arrencarà aquest autèntic partidàs de la primera nacional d'handbol. Un quart d'hora més tard, el cué del grup, el Creu Alta Sabadell Handbol, visita la complicada pista del Sant Cugat, un altre dels candidats a estar dalt.
En format més breu, però sense deixar l'handbol, l'Oar Gràcia femení rep al carrer Bocaccio, el líder de la divisió d'honor plata.
Un Elda que tot just ha perdut 2 partits aquesta temporada. Carol Carmona, l'entrenadora verd i blanca, es mostra confiada a poder-se aixecar ràpidament de la derrota a Mataró del passat cap de setmana.
Sabem de la dificultat que té l'Elda, té objectius de pujar, hem fitxat alguna jugadora, però bueno, ja també pensava que aquesta setmana anterior amb el Mataró no aniria tan malament i mai se sap, i com és un partit a 60 minuts, mai saps.
Dissabte a les 6 arrencarà el partit.
A la segona B de futbol sala, duel directe per la permanència per al Club Natació Sabadell.
Els nedadors són els primers que descendirien i el rival a qui visiten el Llefà, qui és penúltim. El porter Arnau Manzano l'afronta així.
Si hi haurà persones que és necessari que s'ho prenguin com que és una final, jo sincerament des de la jornada 1 per mi són tots finals. Jo sempre vull guanyar, no dono mai una pilota per perduda, no vull que em fiquin cap gol tot i que anem 8-0 guanyant o 0-8 perdent, i a mi no m'ha de motivar ningú.
També serà un duel de la part baixa el que tindrà lloc al Pavelló del Nord entre el CUE destacat, l'Amics del Pou i el Muro Balear. I a Can Colapi, l'enratxat futsal Pia rep el Ripollet buscant consolidar-se a la zona de Copa del Rei. Pedro Donoso és el tècnic Escolapi.
Ahora ya todos los partidos, si juegas por la parte de arriba, complicado. Y si juegas con la de abajo, más complicado todavía, ¿no? Y bueno, y Ripollet tiene muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, jugadores que han jugado en División de Honor y hay que preparar el partido lo mejor posible para no sufrir, ¿no? Y en eso estaremos toda la semana, pendiente de todo eso y no perder ningún detalle, ¿no?
Dissabte a les 4, aquest Pia Ripollet al carrer Garcilaso, mitjana més tard l'Amics del Pou Muro, i a les 5, Yefaki, Natació Sabadell.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A Bucarent.
Menys de mig minut per 8:15. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 11 de febrer. Tornem demà amb més notícies a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio i després aquest especial del Dia de la Ràdio des de la Creu Alta. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.